Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ni era aquella vídua benigna i assenyada, baixa de mica en mica l'escala del jardí. Canten ocells la font gòrgola enamorada, les fulles parlotegen i alegren el camí. En vida de caropos, quin corre nit i dia, venia al meu darrere d'amagatalls al fons, amb roges llambregades d'amor m'encometia i em sacsejava com el vent als branquillons. Però ja vist tranquil·la, no me n'he de turmentar, s'emplena ma cintura de no cap braç esclava. La sotabarba fina que ell sempre m'assegava, ara sacsoja cria del ple de reposar. Cada dia al jardí me'n vinc de matinet, vora la font amb figues de les colls de dama, i em besa l'aire sense cap fressa ni cap flama, i ara prenc una figa, ara prenc un globet. Josep Carner, del llibre Els fruits saborosos, d'edicions 62.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Vinga, va, vermuts, tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, a la guia Virgínies de la cuina catalana, de la mà de l'Òscar Gómez, del blog de cuina.net. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
M'agrada perquè jo, mira, hi ha dies que veig el guió, hi ha dies que no, depèn de com et poses, i avui m'agrada el lloc on tenim perquè hi ha un dels cuiners, diguem-ne, d'aquells de que fa molts anys, ja sortien en el Congrés de Cuina, el Fòrum Gastronòmic, que hi ha com de un dels cuiners de l'any.
Sí, bueno, jo el que veig que mai hauré de jugar pòquer amb tu, perquè em veuràs les cartes, però ja que has vist el guió, sí, avui anem al Cigró d'Or, amb l'Oriol Llavina, que és un cuiner extraordinari, que, bueno, jo no és que sigui amic, però he parat un parell de cops amb ell per temes, digue-li, professionals, si vols, i m'ha semblat tan bon cuiner com una persona d'una humilitat fantàstica, i de vegades no passa en aquest món de la cuina, això.
Un tros de pa que, a més, ja fa temps que té el Cigró d'Or aquí a Vilafranca del Penedès i segueix, eh? És un tio que s'hi ha fet gran aquí, diguem-ne.
Sí, s'hi ha fet gran en tots els sentits. És un restaurant que, a més, està en un lloc molt icònic, perquè, clar, està a sobre del mercat de la carn de Vilafranca. I, bueno, a mi m'agrada molt un restaurant que està a sobre d'un mercat. És veritat que podria estar en un altre lloc i no passaria res, però té quelcom d'icònic que hagis d'entrar al restaurant i hagis de pujar unes escales que realment estàs veient les teulades de les parades del mercat de sota, perquè està literalment a sobre de les parades.
Home, què millor que estar en un mercat, no?, un restaurant.
Totalment. Jo crec que ja t'encamina cap a on toca, que és el producte.
L'Oriol Llavina, un gran crac, sobretot, i estima cap als productes de la terra, cap als productes de Vilafranca, amb l'ànec, amb el gall, del Penedès, etc.
Sí, té una cuixa de gall negre farcida de prunes i ametlles, que és espectacular. I és això, eh? Una cuixa rostida, farcida, amb prunes i ametlles. I, en fi, és de traca i mocador.
I també aquells canelons de gall i aquelles amanides que fa, eh?
Sí, li treu molt de partit, perquè al cap i al fi són enamorat de la seva terra. Però no només fa productes del gall negre, també té una olla de pop amb llorer cremat, que fixa't que t'arriba el llorer cremat, ve de la olla amb el pop a dintre i et crema el llorer amb la tapa, te l'obren a la taula i surt tot aquell fum del moment, que ho inunda tot, ho perfuma tot i et deixa el pop amb aquest perfum precisament. I bueno, diguéssim que no seria una recepta típica, o que jo sàpiga no és típica del Penedès, però està super aconseguida.
I el món de la carn, a part, diguem-ne, de la part de l'aviram, també el toca, eh? Perquè recordo que un consomé de vedella o de vaca vella, molt gustós.
Sí, un consomé de cua de bou amb espigalls i bròquil, que els espigalls, pels qui no sigueu de la zona, són uns brots de col típics del Garraf, que la veritat que no són gaire coneguts fora de la zona, i que jo també sempre que puc, quan vaig per la zona, demano espigalls, precisament perquè si no els menges allà, no els menges enlloc, i val la pena.
Clar, recordo que fa uns dies parlàvem de la quarta i la cinquena gamma, i en canvi, diguem-ho, un producte com l'espigall, aquest, un producte molt bàsic que gairebé no surt ni de la comarca.
No, suposo que deu haver poca producció i s'ho queden tot en allà. I és, en certa manera, no em dona... Anava a dir que és una llàstima, però en certa manera no tant. És una llàstima que no sigui més conegut, però és maco que sigui un producte tan local, tan endèmic, que hagis d'anar allà per menjar-lo i que hi hagin cuiners com l'Oriol i altres que li saben treure el profit.
I de postres, la parella minera, què hi trobem, Òscar?
Doncs mira, cruixent de poma i canyella amb gelat de Catànies, un cremós de xocolata molt cremós, tinc aquí apuntat, m'he portat les notes, cremós de xocolata i amb al costat molt cremós, sobre una crema de formatge de cabra, i aquí vaig apuntar molt suau, amb la qual aquest postre està clar que em va agradar molt, perquè era molt cremós i molt suau.
Home, les notes que un va prenguent, sigui al telèfon o sigui a la llibreta, clar, moltes com vos, aquest és molt bo, clar, i aquest també, no? Llavors, quan és molt bo, no?
Sí, això també passa que quan dius, ostres, però ho he apuntat tot molt bo, bueno, doncs no et preocupis, és que vas gaudir molt, i ja està, no vulguis fer un rànquing, tampoc.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana el Cigrador de Vilafranca del Penedès. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, fins la propera.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat als nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegada, fruita seca per picar.
Soc rica en vitamina C i tinc un baix valor calòric. Ofereixo molts efectes positius a l'organisme. Es considera que la grosella negra pot ser una fruita molt saludable per al cor, un bon remei per fer baixar la febre i facilita la digestió. Al igual que les maduixes, es diu que en el Paleolític ja es consumien groselles, tot i que és originària del nord d'Àsia i d'Europa. Els cuiners i cuineres de diferents indrets ens cuinen de mil i una maneres, des de melmelades, xarops i pastissos. Fins i tot ens fan servir per acompanyar les carns de cacera. Sí, sóc la grosella. Combina les groselles amb crema catalana. Prova les groselles amb suc de taronja. Tasta una amanida amb vinagre de groselles.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui, per saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil, ens n'anem fins a Polinyà, a Carbons Vallès. Isidre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Com estem?
Tu t'agrada el pernil, no?
Moltíssim. És una de les coses que, així assecades i salades, que més m'agrada.
Perquè tu, a més, t'agrada molt això d'assecar coses, vull dir que agafar un bon pernil i encara tenir-lo a casa per acabar-lo de, allò de madurar i de refinar, déu-n'hi-do, no?
Sí, n'hem fet alguna de coses d'aquestes. Hem provat, a vegades ens surt bé, a vegades no tan bé, però quan ens surt bé ho disfrutem força.
I tu quina és la millor manera de menjar-te un bon plat de pernil?
Jo el pernil tinc la predilecció de menjar-lo sol. Tallat ben fi, amb un bon gabinet. No sé si coneixeu el Ramon Utzet, que és un, bueno, és un crac dels gabinets. Em vaig adquirir un allà i per tallar el pernil ben finet, quasi bé transparent, un bon platet i espectacular.
I què, amb què l'acompanyaries? Quina beguda hi posaríem aquí?
Home, a mi m'agrada molt prendre'l amb un bon corpinat, ben fresc, de la nevera, més fresc del que diuen els entesos, una mica més, sense arribar que sigui glaçat. M'encanta, una bona copeta de corpinat. Sí, sí.
Doncs vinga, que visqui el bon plat de pernil i el corpinat. Moltes gràcies, Isidre.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc. I just want to eat, don't want love.
Your kiss is sweet and sweet enough. S'agafen 3 o 400 grams de tripa de bacallà. S'escalden amb aigua bullint, traient les palletes negres que van desprenent-se i es tallen a trossos petits. A part, amb oli es fa un sofregit d'all i tomàquets. Tot ben tritxat, primer l'all, amb compte de que no es cremi. Ben sofregit, s'hi tira una xicra de vi blanc usual, o ranci. Ben assaonat, s'hi afegeix un altre litre d'aigua bullint i al cap de 5 o 6 minuts s'hi tira la tripa. Al cap de 30 minuts de bullir, s'hi tenen 400 grams de pèsols o de cigrons, aquests remullats del dia abans amb un pols de bicarbonat, tot i que hi ha qui hi tira un allioli negat.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Ja tornem a tenir aquí el senyor Dolcet, el mestre de les botifarres de la xarcuteria tradicional, per parlar d'una botifarra molt i molt fosca. Josep, bon dia.
Bon dia a tothom. Bon dia, que el dia segurament haurà nascut lluminós, però nosaltres començarem a pensarem amb la foscor, no? Posarem llum a la foscor, com diu en Carles Porta.
Exacte, perquè avui parlem de la botifarra negra.
Avui parlem de la botifarra negra, que és, jo diria, que després de la botifarra, inclús abans de la botifarra crua, com a embotit tradicional, el que es fa a tot arreu, que és la botifarra del màxim aprofitament, és la botifarra que podem aprofitar totes les carns, totes aquelles parts del porc que no van destinades a altres, pues, a altres llocs. I això vol dir que hi ha tantes botifarres negres com a elaboradors hi ha, ja sigui casolans, ja sigui xarcuters o ja sigui grans fàbriques.
I aquí, en aquest cas, ens passa com també altres botifarres, com la blanca, que també diferencia molt, diguem-ne, un tipus de budella o d'un altre.
Sí, sí, exacte. Aquí com segurament parlarem d'algun altre producte, però podem embotir-lo sempre amb budell de porc, sempre amb budell de porc, però aquest pot ser el budell prim, pot ser el budell sec, pot ser el budell arrissat o saxoner, depèn, o pot ser fins i tot pot ser la bufa, que és la bufeta de l'orina. Això depèn de les comarques on... O, com veurem, hi ha un altre producte que ja en parlarem, que també les pastes aquestes, la mateixa botifarra negra, la mateixa pasta, es pot embotir dintre d'una pell.
Dintre d'una pell, això ja en parlarem un altre dia. Però de la botifarra negra, clar, també una cosa és tallar-la ben primeta o una cosa és consumir-la acabada de fer, i l'altra és que hem agafat aquella botifarra, tenim un rebost amb unes bones condicions climàtiques i el deixem allà 3, 4, 5, 6 mesos o fins i tot un any. Llavors tallem o més gruixut o més prim.
Sí, a veure, jo l'aconsellaria sempre, si és una botifarra embotida amb budell prim, normalment a tacos com a mínim d'un dit. Tallar tacos, com dic, més igual que estigui més assecada que estigui recient feta, més igual. Els que ens agrada la botifarra negra, el que ens agrada la botifarra negra, ens la mengem prima, crua, recient feta, assecada, passada per la paella, a la brasa, a l'escudella, allí on faci falta. És que la botifarra negra, els matisos, sobretot els cuiners com tu, i ho sabreu prou bé, els matisos de sabor que aporta una botifarra negra són bestials.
I amb unes patates emmascarades, Josep.
Va, això la gent, sobretot la gent de la Catalunya central que coneix, que ja ho forma part dels seus àpats, bueno, és d'allò, tornem a plorar, no? Tornem a plorar.
Bocato di Cardinale.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs ja hi soc, aquí. Avui no m'he mogut gaire de Barcelona, he anat al passeig del Taulat, em sembla, aquí amb un... Abans en deien hall de les entrades als hotels, ara en diuen, no sé com en diuen, ara li preguntarem a aquest senyor a veure si el trobo per aquí, un noi que ha fet el pas d'una ciutat gran a una ciutat molt més gran, de Terrassa a Barcelona. Mira, ja el veig aquí, ja està arribant, amb la seva jaquetilla, fantàstica, com sempre, Artur Martínez, molt bon dia.
Com estàs? Molt bon dia.
Què hi fas aquí al Hilton, tu, però si estaves a Terrassa?
Bueno, doncs la veritat que passar-m'ho molt bé, passar-m'ho molt bé. No faig altra cosa durant el dia que passar-m'ho molt bé.
Ets feliç, tu, aquí, eh?
Sí, jo crec que sóc feliç allà on puc cuinar i puc cuinar el que m'agrada.
A més, amb una proposta de restaurant molt diferent a molts restaurants, al qual tu aquí tens dues barres, una miqueta més gran que l'altra, bé, tens un outsider per allà, però tu aquí fas una proposta que jo crec que està molt a la moda, diguem-ne, amb aquest model, diguem-ne, d'hotels que li donen importància a la gastronomia, no?
Sí, mira, sobretot això dona sentit a una reivindicació que teníem al Capritx. De fet, quan vam decidir tancar el Capritx, jo tenia clar que volia una interacció amb el comensal. I això és el sentit d'Urt, del lloc on ets, d'aquestes barres, no? I vam tenir la sort, com bé dius, de connectar amb Hilton, que estava en un procés d'adequació, doncs de canvi dintre la seva estructura, i em van deixar com un lienzo en blanc, tu saps, per poder dibuixar i acondicionar el lobby. I vaig tenir clar que era un repte a fer una cosa que a mi particularment no m'agrada, que són els lobbies, els halls freds, sense ànima, sense gastronomia. Jo vaig tenir clar que havíem de donar una volta i fer un lobby, doncs, càlid i gastronòmic, no? I aquí estem.
Estem aquí al Hilton, aquí al Passeig del Taulat, amb una proposta gastronòmica que després parlarem d'aquest tipus de cuina, però és que qui coneix l'Artur Martínez sap que és una persona, un terrassenc que toca molt de peus a terra i que no ve d'una alta cuina, diguem-ne, d'estrelles Michelin, sinó que ve d'una alta cuina popular, no? Què eres, el Buen Gusto?
Jo, d'entrada, no sé si faig alta cuina, si és alta cuina o ampla o mitja, això no ho sé. El que sí que és una cuina honesta i amb personalitat i amb identitat, això és el que era jo. I què feia el Buen Gusto, dius? O què és el Buen Gusto? El Buen Gusto és casa meva i ha estat la casa de tres generacions. Ha estat la casa dels avis, la casa dels pares i la casa de dos germans que van créixer en un petit bar a les afores de Terrassa. I ara mateix, a part de la meva història de casa meva, és aquest vincle que tinc amb la gastronomia més bàsica, amb la gastronomia més quotidiana, amb la gastronomia de barri. I és un espai que jo necessito trepitjar perquè em serveix de timó. Jo estic sempre pensant en gastronomia, doncs aquesta d'autor, a la Urt, amb un xip, i necessito constantment fer una trepitjada amb la família, amb la realitat, amb aquesta gastronomia de barri, com dic, perquè m'apassionen les dues i les necessito, les dues. Necessito aquesta connexió.
Qui és aquesta parella de la foto? Diu 1952.
Aquests són els avis. Aquesta foto és a la façana. L'avi és molt curiós perquè ell va fer el bon gust, el va fer a pic i pala, i el va fer amb... ell treballava, tenia dos feines, no? I treballava, quan sortia d'una, anava a l'altra. I a la segona feina li pagaven amb material de construcció. Ell va arribar a un acord i li pagaven material. I després anava amb un manobre allà, a pic i pala, i va començar a crear aquella estructura, aquella petita estructura que després va anar creixent, però tota la fonamentació la va fer els avis.
D'on venien els seus avis?
Doncs ells d'Almeria. A més, el Bon Gusto està ubicat en un barri perifèric que no deixava de ser com un poblat d'immigrants andalusos, no?
I de ben segur que molts d'aquells plats que van començar a fer, no? Encara recordo fa molt poquet que un bon amic comú que tenim d'Uruguai diu, jo quan estic allà i veig que hi ha molta gent que està esperant, els hi trec una safata amb uns gots de gazpacho, diu, i la gent diu està feliç i contenta. El gazpacho, una cosa que sembla tan senzilla, no, de concepte, però que en canvi quan és bo, quan està fet amb bons productes, que bo que és, eh?
Bueno, mira, el que més costa de trobar és lo senzill i lo fàcil. Que difícil és trobar unes bones croquetes, que difícil és trobar unes bones braves, que difícil és trobar un bon gazpacho. Al final són productes molt, molt agraïts, a part de gastronòmics, molt nutricionals i que restauren, no? És com... també ho té la cervesa, eh? Perquè també amb aquells temps d'espera on la gent... això és un problema que tenim. Nosaltres tenim a Terrassa el negoci familiar i és una petita botiga de barri i moltes vegades no podem controlar tota la gent que ve. Com gestionem tota la gent que s'espera al carrer esperant el seu torn? Doncs subornem, doncs oferim això, o fem una cerveseta, o fem un gazpacho, o fins i tot a l'hivern fem una obsequiant amb una croqueta amb un brou calent.
Hi ha una cosa important, jo crec que, a diferència, per exemple, d'aquí on estem, que és fantàstic aquest espai, però clar, la diferència entre el Buen Gusto i aquí a la URT és que aquest tipus de restaurants que abans es feien era, diguem-ne, podríem dir, per una banda tenies la feina i per l'altra la vida, no? Vivies allà mateix, no? I aquelles taules compartides amb tota la família, això no sé si encara ho feu.
I tant. Ho fem menys perquè ara el Bon Gusto és un negoci que obre caps de setmana i festius, ja els pares són grans, però jo els moments més entranyables de la meva vida els he viscut, sempre ha estat entorn de la taula després de la feina, no? On ens juntàvem tota la família, els avis, els pares, els germans, tal, i fèiem aquell moment entranyable que a mi m'ha marcat com no pot ser d'una altra forma. I m'ha marcat no tan sols això, sinó, per exemple, créixer en un bar. Això ha donat molta, molta identitat i molta personalitat a la meva gastronomia. Perquè jo, quan era petit, bueno, jo he crescut, com dic, jo he menjat, he esmorzat, he fet els deures a la taula d'un bar. I jo tinc dintre la meva genètica aquells moments entranyables del client comentant, conversant amb el pare, debatint amb l'avi, aquell abraçat, no sé, i això ho intento trobar amb el restaurant gastronòmic. Per això aquesta interacció, jo crec que reflexionant, necessitava aquesta interacció perquè sóc un fill de bar i trobo en el bar la meva identitat personal i professional.
Tu ets alumne d'escola d'hostaleria. A la teva època va sortir una gran pedrera de cuiners i cuineres, no?
Hòstia, i tant. A la meva escola, clar, és que han sortit, doncs, imagina't, Jordi Vilà, Oriol Castro, Carles Tejedor, Jordi Cruz, Dani Lechuga. Al final hi ha hagut una fornada important. Eren temps molt macos, on la gastronomia no és, malauradament, no és el que és ara, no? Perquè abans els que petàvem a estudiar ja a hostaleria érem persones que havien fracassat els estudis. O sigui, veritablement, en aquella època la gastronomia no estava tan ben vista i era un punt, doncs, no? L'últim recurs, l'última oportunitat que molts pares donaven a molts fills, no? I molts de nosaltres vam trobar amb la gastronomia, amb la cuina, amb la sala, una sortida professional, però sobretot una forma de viure super, bueno, pues això, diferent, alternativa, no? I jo crec que abans, per exemple, eren més anys, jo recordo, bueno, nosaltres abans era un FP, eren 5 anys del tirón. Bueno, eren, tot el poc que es feia era màgic. Jo recordo quan anava als congressos, ho vivies amb una... coneixies i descobries un univers i unes possibilitats increïbles. Avui en dia tenim a l'abast molta informació, hi ha gent molt tècnica, però abans era com, uau, no? I sí, vam coincidir allà una bona fornada de gent quan es currava moltíssim, perquè és una altra cosa. Jo recordo, estudiava, currava per la tarda, feies pràctiques els caps de setmana, era una cosa, vivies la passió d'una forma, doncs, molt intensa, no?
Quines són les teves referents culinàries?
Hòstia, això, mira, sempre em fan una pregunta, però no... Tinc molts...
Perquè, clar, tu vas acabar el 98 i vas obrir el Capritx el 2002, que ara a mi en repassarem quan va arribar l'estrella, però tu devies mamar d'algú.
De tots i de ningú, perquè... Mira, jo no he treballat professionalment a cap restaurant gastronòmic, no he estat mai amb nòmina, he estat una persona autodidacta, sí que vaig fer pràctiques, vaig fer dues pràctiques, tres, una a la pastisseria Murià, del que em moria a Terrassa, després vaig fer unes petites pràctiques al Talaia Mar, a Barcelona, em vaig coincidir amb un grup de gent, doncs imagina't, allà al Talaia, doncs estava el Marc Singla, acaba de sortir el Sergi Arola, estava l'Oriol Balaguer a pastisseria, Carles Sabellán, t'ho imagina't, no? amb un nen que començava, doncs vaig fer unes petites pràctiques allà, i les últimes pràctiques que vaig fer van ser en Jean-Luc Figueres, on vaig coincidir amb dues persones que vaig flipar moltíssim. A la pastisseria hi havia un senyor que es deia Jordi Butrón, però sobretot jo vaig entrar en una partida i el meu cap de partida es deia Jordi Vilà, no? I, hòstia, va ser meravellós. Jo, tret això, jo no he treballat mai a restaurants. He estat molt autodidacte. Jo recordo, jo era un gran... Jo devorava llibres, recordo, en aquella època, jo tinc una biblioteca increïble d'haver-la comprat quan era estudiant, quan era jove, i d'haver après moltíssim. Jo, per exemple, perquè faci una idea, no és... Si jo et digués Martín Berasategui és un cuiner possiblement antagònic amb el que jo faig. Jo faig una cuina molt essencial i tot això, però jo he après moltíssim amb el seu llibre La joven cocina basca. Jo vaig aprendre d'aquell llibre, doncs, a guisar una cua, a rostir una espatlla de xai, allò de prova i error, no? A farcir uns calamars. Per tant, jo he anat picotejant. Referents... gent que admiro, hòstia, moltíssima, des de Ferran Adrià, per mi, bueno, ídol, però que després Carme Ruscalleda, Joan Roca, avui en dia, per exemple, jo que sé, companys, que tinc la sort de que som amics, però Javi Olleros, hòstia, no sé, tinc moltíssim, i vaig picotejant. Ara, un referent, un mestre, no he tingut mai, he tingut molts.
Quan el teu cap va decidir agafar aquella part del Buen Gusto i transformar-la en un restaurant molt petit de 5 tauletes i posar-li el nom de Capritx, què van dir a casa?
Bueno, això va ser, jo no sé si va ser valent o inconscient, va ser una autèntic bogeria, perquè clar, nosaltres no teníem cap experiència en restauració, nosaltres... Érem un bar molt humil, molt senzill, que fèiem entrepans, l'àvia cuinava algunes cosetes, però molt bàsiques, no? I no teníem cap experiència, i de cop, bueno, jo abans d'obrir el Capritx havia estat, doncs, xef executiu del grup Vips, havia fet alguna formació, havia estat professor, i obro un restaurant sense tenir ni idea de com gestionar-ho, vam obrir un restaurant gastronòmic petit a les afores de Terrassa, amb un bar sense cap tipus, a més fent, imagina't, el 2002 fent només un menú degustació a Terrassa, a mi em van lapidar perquè la gent venia, no, jo quiero carta, no, però no hay carta, no? I I fins i tot recordo que els vins ja que posava, que proposava, eren molt alternatius en aquella època, no? I va ser il·lusionant, va ser molt bonic, però ara ho veig com dic, hòstia, ens vam llançar ja sense, a l'abisme sense saber com ho fèiem, i vam haver d'aprendre moltíssimes coses, no? Però va ser molt maco, jo estava molt, tenia moltes il·lusions, jo em creia una estrella perquè de jove havia, ja et dic, havia llegit molt, havia fet les pràctiques on les havia fet, havia guanyat el campionat de Catalunya de joves cuiners, jo em pensava que era el puto amo, i va ser una bona topada amb la realitat, a més sense estructura, perquè com tu ja saps, nosaltres vam transformar el bar El Buen Gusto en restaurant Capritx, però la cuina era exactament la mateixa, jo no tenia cap recurs, no? Però va ser molt maco. Ara, al novembre, fem els 20 anys, 20 anys de projecte. I en perspectiva, cada cop que tiro la vista enrere i recordo, em sento molt més orgullós del que hem fet, perquè ha estat una aventura increïble, jo crec que única al panorama gastronòmic.
Clar, és que aconseguir, primer, obrir un restaurant on deies tu, no?, aquesta cuina del bar, que a més també feies els plats de per emportar i tot això, però a més sense rentavaixelles, sense gratinador, la salamandra que diem a la cuina, sense planxa, sense fregidora, sense forn mixta, sense armaris calents, sense sorbatera, sense batedors a temperatura, sense taula de passe, sense magatzem, sense càmeres, només les neveres aquestes petites de la taula. Clar, què tenies? Neveres d'aquestes de taula, quatre fogons i un forn d'aquests d'abans, no?
Mira, el que teníem era un mòdul de Mas Bagà on cuinava l'àvia, de tres focs i un forn de gas, teníem una Thermomix, teníem un microones, i a la meitat ens vam poder comprar un runner. Això era el que teníem, no? De fet, vam aconseguir una estrella. Tot això també...
Quin any va ser?
Això va ser el 2010. El 2010. I el 2010 ens vam regalar un armari calent i una pacojet, perquè quan ens van donar l'estrella nosaltres escalfàvem els plats al forn i a la minut. I jo turbinava els sorbets perquè no podia fer gelat perquè em cristallitzaven tots. Els turbinava a la Thermomix. O sigui, era una autèntica bogeria. A més, aquella petita cuina amb aquells pocs elements era una cuina compartida els caps de setmana amb la rostisseria. O sigui, jo estava fent un menú de degustació allà amb tres focs i m'entrava una paella i havia de fer patates i tenia ja l'àvia fent cargols amb una cassola. A més, el telèfon compartit, i quan trucaven al telèfon era el mateix al restaurant. A més, tenia Michelin que la rostisseria i es produïen situacions, ara em fa gràcia, no? Però en aquell moment eren com... Era supertraumàtic per mi, perquè agafava el telèfon el pare, El Buen Gusto, el metre Capritx i la meva mare, perquè a sobre era el telèfon de casa. I dígame, era com un party line. Jo estava acollonit, dic, hòstia, que ens trobaran l'estrella, ja veuràs tu, no? I era molt, molt curiós, no? Però pensa que vam estar, els 15 anys que vam estar al Capritx així, 7 anys amb estrella, així, i jo crec que és molt important. Això em va servir per tenir una personalitat diferent, per entendre que si no tens el que té tothom, fas coses diferents, i vaig seguir aquest camí. Avui en dia a l'UR tinc recursos, però jo sóc molt fidel a aquella carència, jo crec que faig una cuina, un homenatge a la carència, però sobretot si ha de servir Capritx per alguna cosa, i més avui en dia, és per demostrar a la gent jove que no cal un restaurant superequipat de sèrie que s'ha d'amortitzar, que val molts calés. O sigui, pots aconseguir objectius empresarials i gastronòmics anant poc a poc. Si nosaltres ho vam fer a Terrassa amb aquests recursos, ho pot fer tothom. Jo crec que és un exemple per dir-li a la gent que és una de les coses que moltes vegades parlem, no? I ara hi ha una immediatesa pel triomfar. Quan un nano jove surt de l'escola, fa dos estages i monta un restaurant, ja vol el Ratinal, vol la Pacojet, vol la Ocu, vol tot. I, ostres, això s'ha d'amortitzar, això és una pressió molt gran. Hem perdut aquella perspectiva d'anar creixent, madurant poc a poc i fer i aconseguir el que es parla ara molt, que és aquesta sostenibilitat empresarial, no?
Clar, és que, de fet, mira, fa molt poquet m'ho preguntaven, deien, escolta, un restaurant que tingui estrella Michelin pot ser rendible? I, clar, no és el mateix una que dues que tres, però
tenir una estrella, com deies tu ara, aquí amb quatre focs i un forn d'aquests de gas, sembla que ara, si no tens 28.000 màquines, no puguis tenir una bona proposta gastronòmica.
Absolutament. La carència, les dificultats, et dona l'oportunitat de ser creatiu. La creativitat moltes vegades no és només, no s'aporta només a la part organolèptica d'un plat. La creativitat també s'utilitza i l'hem d'enfocar cap a aquesta part empresarial, d'acord? I a mi, jo tinc la gran sort, i sempre ho dic, de que a mi em va ajudar a trobar una forma de cuinar i una personalitat. I perquè sí que és cert que al principi jo, hòstia, estava molt, molt, molt empipat, perquè quan vam fer la reforma teníem pocs calés i ens va donar la reforma per fer el menjador, no? I no ens donava per la cuina, jo estava emprenyant, me cago l'hòstia, però un forn, una planxa, i no va poder ser, no? I jo recordo que els dos, tres primers anys jo estava, clar, anava als restaurants dels amics i tenien Ferraris, i jo anava allà amb la meva Vespa, no? Ja que queia, no? Però, ostres, com vaig cuidar aquella cuina, com la vam mantenir, com vam aprendre a treballar amb espais, com vaig aprendre a ser pràctica la cuina sense aquesta cuina essencial de la que jo ara trec pit, ve d'aquí, no? De com fas una cuina, com ets regular amb els mínims recursos. Jo allà fèiem zeros, dos, quatre, hòstia, jo havia d'estar preparat per quan entrés vuit persones de cop. Com això em va ensenyar a sobreviure, en definitiva, i a sobreviure i a tenir aquest camí, no? I a trobar aquest camí.
Això et va ensenyar tu, però també tu has ensenyat a molts, perquè jo crec que hi ha molt pocs cuiners i cuineres d'aquest país que puguin dir que tenen persones tan fidels des dels orígens del capritx i que encara els tinguis ara a la URT. Tens aquí dos personatges que jo crec que ja són germans teus, no de sang, però germans.
Ja crec que fills, ja que els porto 20 anys. Però sí, el Pol i Marc són els màxims representants del que va passar a Capritx. Hi ha hagut molts més, perquè per Capritx han passat, ostres, doncs Òscar, Berta, Marc Dinarès, o sigui, ha passat molta gent, Gerard, que van fer possible, a més, mans dretes, perquè jo aleshores només podia tenir una persona allà, no? I va ser un lloc on, clar, la sort que va tenir tota la gent que va passar pel Capritx és que allà es cuinava. I quan venia un alumne en pràctiques, jo no li donava treballs banals de, no, en vez de seleccionar floretes, no, jo d'entrada ja els demanava que posessin a durar, doncs, cues, a fer bases de fons, a fer extractes de marisc, a fer canal, jo ja els demanava tot això. I cuinàvem base, perquè com hem dit abans, jo no podia fer coccions al vapor, no, ja fèiem una cuina de veritat. Mira, en 15 anys del Capritx, aquell petit restaurant, van sortir 4 campions de Catalunya. Això és un cas únic, perquè ja, ja et dic, es cuinava. I tenien la sort, ho dic sense ànim de fotre medalles, no? Però d'estar mà a mà amb el cuiner, no? I com bé dius, he creat, bueno, Xavi ara mateix, perquè Pol i Marc, que són els caps de cuina aquí de la URT, ara mateix també tinc a Xavi, que Xavi ha començat amb 16 anys amb mi, Xavi Romero, no? He pogut crear aquesta estructura, però moltes vegades tot això també s'ha de gestionar. Molta gent em diu, hòstia, quin equipàs tens? Bueno, això s'ha de treballar. S'ha de treballar, jo mai he fotut un crit, sempre he respectat a la gent, sempre he estat molt pedagògic, perquè faci una idea, quan acabàvem cada servei, obríem una ampolla de vi, tastàvem un producte, me'ls emportava al mercat, me'ls emportava a veure els productors, els donava llibres, feia deures, quan acabàvem el servei veiem un vídeo de YouTube, tot això formava part d'una metodologia, perquè òbviament jo era conscient de que allà estàvem molt, molt sols, l'estructura era mínima, però que a la llarga això creixeria i jo necessitava aquestes mans dretes. Això és molt important. Els caps de cuina, els responsables, han de fer aquesta tasca.
Un bon dia, com dèiem, Capritx tanca i obre al cap d'unes setmanes, mesos, la URT. Què vol dir URT? És Artur o què?
Bueno, URT és És un exemple de la meva complexitat, perquè jo faig una cuina senzilla, però jo dintre de mi sóc molt complexa. No? Jo particularment no sóc. Iaurt és una paraula... tot el que jo faig amaga moltes cosetes. Primer són les meves inicials, Artur, però sobretot és una paraula catalana que representa un dels conceptes que jo defenso aquí al nostre restaurant, que és l'exotisme de proximitat. No? L'exotisme de proximitat és sorprendre el comensal amb allò que li envolta, més que portant coses de fora. No? I iaurt, que té la dièresi a la U, és una paraula que jo quan la vaig conèixer preguntava a molts catalans, a molts companys catalans, tu saps el que és iaurt? I ningú sabia el que és iaurt. I molts em deien, bueno, això... quan la veien escrita, diuen, això és nòrdic, no? I, bueno, i vaig dir, vale, perfecte, ja tinc una paraula amb les meves inicials i una paraula que defineix aquest exotisme de proximitat, que és una paraula catalana aparentment nòrdica. I després m'anava perfecta per dos motius. Primer, perquè comença per A. Això és una cosa que jo vaig escoltar un dia a Jordi Vilà i em va dir, ostres, apareixes primer als llistats, això està bé. Vale? I després té aquesta dièresi que era un símbol del 2.0, no? Era com aquell, no? Sortíem de Capritx, veníem a Barcelona i era com el 2.0. Per tant, la suma de tot plegat jo crec que ens donava una bona marca.
Dona una bona marca, aquest concepte d'exotisme, de proximitat, diu molt, pot semblar una frase snob i en canvi diu molt, perquè, clar, per exemple, tu que vens de Terrassa i trobar-te doncs, amb una proposta que feies, un producte que sembla que sigui del nord de Catalunya, de Països Freds, i que tu puguis reivindicar des d'un punt de vista fins i tot d'avantguàrdia, com per exemple la botifarra Tarragada, això ja és exotisme de proximitat.
Total, jo crec que hem de veure la proximitat pel valor, òbviament, de sostenibilitat, ecològic, identitat territorial, però també hem de començar a entendre la proximitat d'aquells productes que en són quotidians amb una mirada actual. No? La meva proposta també passa per això, per donar-li un enfoc alternatiu als productes locals i fins i tot a la cuina catalana. Vivim una època on necessitem menjar doncs, més lleuger, més fresc, amb matisos doncs, més àcids, més picants. No? I jo crec que això ho tenim a la cuina catalana. I òbviament l'hem de veure des del paràmetre, no? Des de la visió tradicional, amb la seva rusticitat, que m'encanta, però jo no puc fer una oferta o un menú degustació basat en aquesta rusticitat, perquè no és factible en termes nutricionals ni d'experiència. No? Per tant, si agafem aquesta màgia, aquesta identitat, aquesta puresa de la cuina catalana, però la dotem de lleugeresa, tenim una cosa totalment diferent. Hi ha un plat que nosaltres aquí, amb el que ho demostrem, nosaltres fem un fricandó, que no és un fricandó, però bueno, diem que és un fricandó que no toca el foc, i amb això demostrem com els mateixos ingredients que composen el fricandó, si els servim crus o curats i no toquen foc, és un plat oriental. O sigui, quina diferència hi ha entre un plat gustativament oriental i un català? Són aquests matisos, perquè els ingredients són exactament els mateixos.
A veure què porta aquest fricandó oriental pensat per l'Artur Martínez.
Mira, porta, insisteixo, mira, això fem unes làmines d'una vaca amb molta infiltració, molt poc maduradeta, però crua, vale? Aquestes posem tres làmines i aquestes làmines van farcides d'una mantega que va condimentada d'un bolet sec i una levadura nutricional, vale? I un pols també que fem, un deshidratat de verduretes. Això fem com tres embolcalls. Això ho posem en un plat, en un bol, super, i a sobre condimentem amb els vegetals del fricandó crus, però també vist d'una visió alternativa, per exemple, unes fulles de pastanaga, uns brots fantàstics d'una miniceba, unes rodanxes d'un nap cru, tot això lleugerament acidulat, vale? I uns bolets crus de temporada, vale? Ben nets i tot això, i crus. I això va mullat amb un brou també cru que fem per una banda, hidratant bolets secs, i allò ho microfiltrem, per tant tenim un líquid amb molt sabor a bolet i amb molt umami, i això ho barregem amb una salsa de soja que fem nosaltres, perquè no treballem, nosaltres arribem a recursos orientals, però amb productes d'aquí, no? I nosaltres ens fem una salsa de soja fermentant pèsol negre del Berguedà, a cep i farigola. Això ho fermentem 5 mesos i ens fem un soyu, no? Fem una salsa de soja. Doncs la barreja d'aquests dos ingredients, de l'aigua d'hidratar bolets i amb aquesta salsa de soja del Berguedà, que diem nosaltres, condimentada amb una miqueta de canyella i vinagre, això és el que va a sobre. I es menja en dues fases, amb pinces tot el que és aquesta amanida, amb l'avió, i després amb les mans et beus el líquid, no? Això ens serveix, és un aperitiu molt fresc, amb el qual fem entendre i expliquem al comensal com simplement un petit detall pot canviar-te absolutament tot que és el foc, no? I canviar la perspectiva d'uns ingredients que associem a la cuina tradicional.
Hi ha un altre concepte que m'agrada molt, m'encanta, que és el de la senzillesa reflexionada.
Bueno, la senzillesa reflexionada va ser... Clar, jo va haver un moment on havia de sintetitzar tota la nostra forma de cuinar i vam dir, va sortir aquesta frase màgica que era que preferíem la senzillesa reflexionada a la complexitat forçada, no? Què vol dir? Que la complexitat forçada, quan jo estava sola al Capritx, era una època on el cuiner semblava que havia de posar moltes coses al plat, moltes tècniques per demostrar que ell era bo tècnicament, que estava al dia, no? per vendre's. I jo vaig entendre, primer, que no m'ho podia permetre, i segon, que moltes vegades eren actes banals, no? Que posàvem, calçàvem, no? Posàvem coses al plat que veritablement el plat no necessitava, no? Simplement per aquest tic del cuiner contemporani d'avantguàrdia que necessitava això, posar aquella tècnica o aquella esfera o aquella gelificació o aquell d'allò perquè la moda, perquè el moment sembla que ho demanava. Llavors vam començar a reflexionar plat per plat i veritablement a quedar-nos amb l'essencialitat. Per això nosaltres pràcticament només construïm els plats pensant en dos pilars gustatius, que no ingredients, sinó pilars gustatius, perquè tu quan vinguis aquí no hagis de fer malabars, no hagis de fer un sobreesforç per entendre que si jo et dic que t'estic posant porro i gingebre, és porro i gingebre, si jo t'estic posant gamba i tomàquet, és gamba i tomàquet. Ha de ser una cuina, nosaltres fem una cuina molt directa, i per això aquesta senzillesa molt reflexionada. Ara, aquesta cuina molt directa, sempre, cada plat amaga un concepte, cada plat amaga una tècnica, cada plat amaga una reivindicació, amaga un record, i això és el que nosaltres traslladem davant del client quan li fem el plat.
Podríem anar buscant adjectius o petites frases que ens anessin definint la teva proposta culinària, la teva filosofia gastronòmica, com una tècnica eficaç, que els plats han de ser saborosos, i n'hi ha un que és la fugida del play food. Què és això?
Bueno, nosaltres no ens interessa fer trampantojos, ni fer mimètics, ni res d'això. No ens interessa la part estètica més enllà de l'organolèptica. I m'agrada en altres contextos, hi ha companys que ho fan i m'agraden i ho fan fantàstic, però el nostre discurs no passa per això. Nosaltres no fem aquesta sobreactuació ni dintre del plat ni fora del plat, no? I fugim d'això.
També deies la utilització dels mínims ingredients, un intervencionisme molt limitat i la supressió, sobretot, de tot allò que és insubstancial, no?
Sí, correcte. És aquest esforç de treure en comptes de posar. Jo crec que demostro ser millor cuiner traient que posant, no? I aquesta mancança que has dit d'intervencionisme és que nosaltres fem un anàlisi i estudiem molt cada producte i ens agrada quedar-nos amb el seu atribut, no? amb les seves característiques. Ja, per exemple, una sípia té una textura cartilaginosa que ens flipa molt. Per què l'hem de triturar, l'hem de passar per un sedàs, l'hem d'envasar al buit, l'hem de fer a baixa temperatura, l'hem de tallar i després fer la planxa, quan ja de per si la natura i aquell producte ens regala una textura fantàstica, no? Aleshores sí que fem, analitzem molt bé les característiques pròpies de cada ingredient. Insisteixo, és un regal de la natura i intentem respectar-ho i fins i tot fer-ho molt més, pues això, amb més magnitud, no? Això ens agrada molt.
Estaríem aquí parlant mil i una hores, però tu has de començar el servei. Hi ha una cosa, jo no marxaré d'aquí, no cal que m'ho expliquis ara, en tot cas ho fem després, però què té aquesta, no sé, aquesta royal de ceba, aquest flan de ceba, que no el pots treure de la carta? És, jo ara me l'estava mirant aquí i és que jo crec que vindria un dia i només menjaria aquests flams, entre cometes, de ceba. Això és la pura essència de la cuina, no?
I és la pura essència de la nostra cuina. És un plat icònic, és el plat més representatiu del que nosaltres volem, no? Que és, amb el mínim, treure el màxim, no? És com és possible que una ceba, en aquest cas dos cebes, de fet, ens agradava tant, quan abans t'he dit que utilitzem dos pilars gustatius, en aquest cas vam voler fer una cebolla encebollada, no? Una ceba amb ceba, no? I utilitzem aquestes dues cebes. I era un repte de... També és aquesta dignificació de lo quotidià, aquell producte que la gent té molt a l'abast i que menysprea perquè precisament és tan accessible. No. Escolta'm, tu tens... A casa teva tens tresors. No ets conscient, però tens tresors. I és un plat que ens serveix per reivindicar això, no? Per reivindicar que lo més quotidià, lo més senzill, pot ser lo més gastronòmic i lo més luxós.
Artur Martínez, moltíssimes gràcies per la teva saviesa culinària.
Bueno, aprenc molt de tu. Moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Josep Pla que diu: la cuina és l'art de valorar els contrastos, d'integrar-los i de fondre'ls. És un art orfeònic, per dir-ho en grec. Doncs això és el que volem, integrar la cuina amb bons aliments i bones maneres de menjar-lo i de cuinar-los. Que vagi bé, fins demà!
La vida és molt més gran. Si la visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Excel·lència, perdrem la veritat.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.